Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Avui, amb jornada per la reflexió al Barça, després de la densa i llarga roda de premsa de la porta d'ahir i de la bona posada en escena de l'equip diumenge davant la Reial Societat. De tot plegat, en parlem de seguida amb el Josep Maria Minguella, que interpreta com pocs tot el que passa al Barça, tant a nivell institucional com a nivell esportiu. A l'Espanyol, atenció, que tenim notícia Esports Cope. Aleix Vidal serà nou jugador de l'Espanyol. S'ha de fer oficial a les properes hores. Arriba lliure del Sevilla. Més coses, Lluís López deixa l'Espanyol i ho fa amb la carta de llibertat sota el braç. El seu destí serà el Saragossa. Sentirem a Sergi Gómez, que ha parlat aquest matí, i coneixerem una mica millor Manu Morlanes, l'última incorporació perica que arriba cedit pel Villarreal després de jugar l'última temporada a l'Almeria. En bàsquet, com heu sentit, s'ha sortejat la Supercopa, que es disputarà a Tenerife els dies 11 i 12 de setembre. Barça-València i Real Madrid-Tenerife són els aparellaments. Un Barça que s'ha posat en marxa avui encara amb moltes absències i amb la incògnita de què passarà amb Pau Gasol. I s'ha presentat, com heu sentit també, Antonio Carlos Ortega com a nou tècnic del Barça d'handbol. Estarem a la quarta etapa de la Vuelta amb el Quique Iglesias. Tot això i més coses, de seguida Esports Cope, les preguntes del dia que us plantegem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem què faríeu amb Brad Wade. Us el quedaríeu només el 35%, el traspassaríeu la gran majoria, el 65%. I en clau espanyol, us preguntem quin rol creieu que tindrà Morlanes a l'equip. Penseu que un paper protagonista al 51%, que un paper més secundari al 49%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 27 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope. Ja tenim per aquí a Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu, què tal? Tot bé?
Bé, home, mira, avui he anat a fer un control de la vista, estic a fenòmeno.
És que tu sempre has tingut molt bona vista, eh? Tu sí. hi ha coses que les veus a venir, Minguella, d'una hora lluny, eh?
Sí, bueno, home, eh? Hi ha algunes i altres no, però sobretot amb el tema futbolístic, pues, són tants anys posat dintre de la pilota i a fora, que al final pues, et dones compte potser una mica abans de les coses que passaran, no?
Bueno. Ara en parlem, ara aprofundim. Em deixes primer que amb el Víctor Navarro abordem l'actualitat del Barça i després ho comentem tot plegat?
Sí, senyor, molt bé.
Doncs vinga, Víctor, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda a tots dos.
A veure, explica-li al Minguella l'actualitat esportiva del Barça, que avui estem davant d'una jornada tranquil·la, que l'equip ha fet festa, encara que alguns lesionats han anat a la ciutat esportiva a seguir els seus processos de recuperació.
Sí, l'equip descansa avui, entrenaran dimecres, dijous i divendres per preparar una sortida complicada, és la primera i és molt complicada, com és la de dissabte a Sant Mamés. Han passat per la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, tant el Kun Agüero com Ousmane Dembélé. Els dos treballen a les seves recuperacions. En el cas del Kun, ja va estar diumenge al Camp Nou animant els seus nous companys. La veritat és que deien alguns companys seus en declaracions a l'acabar el partit que estava tocat, una mica tocat anímicament, perquè ja volia demostrar el seu potencial a Can Barça. Encara haurà d'esperar dos mesos, com sabeu, per la seva lesió. I recordeu que, a més de Dembélé i del Kun Agüero, estan lesionats i són baixa contra l'Atlètic Club, evidentment, Òscar Mingueza, Ansu Fati i Ter Stegen, que està, de moment, neto com a titular a la porteria blaugrana.
On sí continua l'activitat és als despatxos, perquè encara hi ha dies de mercat per davant i s'han de fer encara coses.
Sí, encara queden dues setmanetes de mercat. El Futbol Club Barcelona treballa incansablement per donar sortida a jugadors, encara que porten tot l'estiu amb aquesta feina. Són dues sortides les que tenen segur, les de Miralem Pjanic i Samuel Umtiti. La de Pjanic semblava que tot estava ja fet perquè tornés a la Juventus. De fet, el Gamper el van veure parlant amb l'estaf tècnic italià i també amb els seus excompanys, i Agnelli ja va estar dos dies el dia abans i va estar en total dos dies a la ciutat comtal amb Joan Laporta, però el que arriba des d'Itàlia és que ja fitxen a la Juventus, ja fitxa el Locatelli, aquell jove que també ha despuntat a l'Eurocopa, així que potser es complica una mica perquè la Juventus ja té un migcampista i de futur. En el cas de Samuel Umtiti, a la secretaria tècnica han rebut ofertes per ells, però a totes el francès ha dit que no, i en el Barça treballen perquè surti i volen que surti aquest estiu sí o sí. A més, ja vau escoltar també a Ronald Koeman, que ell vol un davanter, però això només arribarà si surten jugadors, i evidentment de moment a la davantera, a l'espera de Dembélé i Ansu Fati, que estan lesionats, ja tenen, i a més del Kun, que també està lesionats, ja tenen també a Bradway i a Raheem Mannahi, així que veurem si primer donen sortida perquè pugui arribar algú.
I una cosa més, Víctor, que hem sentit a les últimes hores a Nico González, aquest jove futbolista que va debutar l'altre dia amb el primer equip i que té una pinta de jugador fantàstica.
Ja ho pots dir, ja. Declaracions a Barça TV. Va debutar un Camp Nou en públic, això sempre està bé, assegura, de fet, en aquesta entrevista a la televisió del club, que l'experiència va ser immillorable. A més, va sortir el 84 per Sergio Busquets, que està cridat a ser el seu relleu al camp. Nico González ha començat la pretemporada molt còmoda i amb bona forma. Koeman li deia que jugués tranquil i fins i tot els rivals de la Reial Societat el van felicitar a l'acabar el partit, a més, evidentment, de la seva família, i per cert, ha desvetllat un secret de qui li va demanar la samarreta després del seu debut al Camp Nou.
Mucha emoción, porque la verdad es que es un campo que impresiona muchísimo y motiva muchísimo jugar en él, y tenía muchísima ilusión y muchísimas ganas, y fue muy, muy bonito para mí. Pues nada, me dijo que disfrutara y que estuviese tranquilo, que lo diese todo ahí en el campo, y pues intenté darlo todo. La camiseta, sin duda. Esa no se la regaló a nadie, esa me la quedo para mí. Bueno, mi padre me la ha pedido, pero creo que me la quedaré yo y pues no sé, la enmarcaré o algo, porque es algo único y que solo pasa una vez en la vida.
Fi del mític Fran González. Ja l'any passat asseguraven, i ho vam parlar aquí, Joan, ja asseguraven des del Barça B a Sports Cope, que Ronald Koeman sempre preguntava per ell als entrenaments, sempre preguntava pel noi que tant li agradava, així que tenim Nico González per estona, i també com a futur del Barça veurem si aquell canvi per Sergio Busquets mostra un relleu clar al mig camp del Futbol Club Barcelona.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
T'agrada Nico? Minguella, a mi és un jugador que m'encanta, Crec que hi ha jugador per anys aquí,
Bueno, conec des dels 13 o 14 anys, quan jugava amb l'infantil. El Fran sempre estava allà veient la ciutat deportiva amb ell i els seus companys, i és un nano que ha anat creixent i que realment té condicions. I té l'avantatge, té dues avantatges. Una, que el Busquets, lògicament, està en una fase que fase de mica en mica ja de sortida, encara que potser tardarà un parell d'anys, i que hi ha un entrenador que és holandès, i els holandesos tenen una facilitat, la majoria d'holandesos, en donar sortida, no sortida, sinó a donar possibilitats a jugadors joves. I això, aquest tipus de coses, aquesta manera d'entendre el futbol, bueno, pues pot facilitar que aquest nano colli. A més, bueno, va sortir en un moment que d'això, que ja el partit es havia mig solucionat i tot això, jugaves a casa, tot això, i està bé, vull dir, el Barça està en aquesta línia per obligació i una mica per devoció.
Sí, escolta, com ha canviat la pel·lícula, que fa poques temporades aquestes alçades del Mercato estaven pendents de quin crac mundial fitxava el Barça, i ara celebrem que es puguin inscriure els fitxatges, i estem més pendents de veure quins futbolistes surten que d'aquí pot venir.
Bueno, el Barça està tocant terra, vull dir, una cosa que ja es veia fa 4 o 5 anys, ho havíem dit aquí a la COPE diverses vegades, ningú feia cas, oh, que no vingui ella, parla contra el Barça, bueno, està bé. És impossible això, perquè jo sempre parlo a favor del Barça, però quan les coses van bé, t'he de dir, quan no van bé també, i era evident que fa 4 o 5 anys va començar una caiguda lenta, que la qualitat de molts jugadors, que xalats pel Messi, però també amb el Piqué, amb el Busquets, amb el Alba, el Suárez, tots aquells jugadors que hi havia, pues semblava que no era així, però cada vegada l'equip tenia més problemes, l'equip guanyava menys coses, bueno, i això es va anar complicant quan s'han fet una sèrie de fitxatges que tenen dos problemes. Un, que han sigut caríssims, impagables, i l'altre, que no aporten res perquè no juguen. Davant d'aquesta situació, això ha anat caient, i quan ha tocat a terra, ara es té d'esperar l'efecte rebot. L'efecte rebot vol dir, com que no hi ha diners, tens de portar els jugadors lliures o mirar a darrere amb els nanos. I aquests nanos ja hi eren, no aquests o altres noms. Però quan es tenen diners i quan es té d'omplir portades de diaris i de televisions i de ràdios i parlar de noms i tot això, quasi ningú mira enrere, tothom mira el mercato, i si pot ser molt car, més, perquè llavors en casa en parla més. I llavors és el que ha fet el Barça els últims 3 o 4 anys, ha mirat el mercato, i aquests nanos que ja hi eren, doncs ningú els donava bola. Es va començar a donar bola doncs, amb l'Anso, perquè es va lesionar jugadors, si no n'hi ha així. I bueno, quan han començat a faltar a la gent de davant i no n'hi ha hagut diners, és quan s'han donat compte de que aquells que han fotut fora, els han fotut fora ara, però bueno, per aquestes coses que passen a Can Barça, són els que fa 4, 5, 6 anys van fitxar aquests jugadors que ara tots presumim. És que és molt, molt curiós això, eh?
Sí, sí.
Perquè ara aquí tot, no, perquè si l'Anso, perquè si el Nico, perquè si el no sé què... Bueno, dels que hi ha ara al front del futbol base, quan van arribar aquests nanos i la gent que hi havia llavors els va seleccionar, d'aquests no n'hi havia cap, llavors. Però, sí, sí. Però bueno, són el Barça, no passa res.
Escolta, tu creus que el Barça ha tocat fons? Perquè ahir Laporta va plantejar unes xifres dramàtiques, però també va parlar de situació reversible, ell va dir en 2 anys. No sé si comparteixes aquest, entre cometes, optimisme de Laporta o creus que aquest trànsit pel desert serà més llarg?
Depèn de les aspiracions de cada un. És a dir, si tu creus que el Barça, amb 100 no sé quants mil socis, amb aquests pressupostos i amb tot això i tal, té de ser aspirant a tot, jo crec que això costarà. Això costarà, no 2 anys, sinó més. Ara, per lluitar per la Lliga Espanyola, té l'obligació de lluitar per la Lliga Espanyola. Per la Copa, tenim l'obligació de lluitar per la Copa Espanyola. I, bueno, si et quedes amb això i a veure on arribes a Champions, bueno, pues això és el que hi ha. Jo crec que no, durant bastant temps, no hi ha per més. Però és que, a més, la Lliga Espanyola, no baixant només el Barça, el Madrid i tal, tu veus els altres equips... Ahir vaig estar 4 hores i només posant-me uns palets als ulls no em vaig a dormir.
2 partits, 2 empats a 0, eh?
2 partits, 2 empats a 0.
Sí, sí.
Això
i bons equips, eh? L'Atlètic Club, el Villarreal... El
que vulguis. Sí. No van xutar ni a porteria. Entens? Vull dir, aquest és el nivell que hi ha. Llavors, aquí, clar, tindràs el Madrid, tindràs l'Atlètic... tens d'anar per la Lliga i això donarà molta d'això. Però, cuidado, que tampoc ens podem deixar enganyar pel partit de diumenge. Vull dir, és que aquí tot, o anem a dalt o anem a baix. Aquest cap de setmana quasi diria que Laporta va dir als de comunicació després de la carta del
Bartomeu.
Sí. Va dir, escolteu, nois, si demà guanyem, el dilluns roda premsa. I pam, ràpidament es va guanyar, bon ambient, l'equip va jugar bé, sobretot l'arranque, la primera part, no sé què, no sé quantos, bon ambient, diaris, ràdios, tot parlen bé, el dia següent, roda de premsa. Bueno, és una manera de distreure el personal i tal, però no s'ha guanyat la Lliga, vull dir. Però clar, dius, bueno, aquest equip té moltes manques, i bueno, però és que veus l'Atlètic de Bilbao d'ahir, i dius, bueno, escolta, que l'Atlètic ha el temps de guanyar sense problemes. Et sembla? Ara, veurem el dissabte què passa, no? Però ha baixat molt el nivell. És a dir, la Lliga Espanyola ha perdut no solament jugadors, sinó nivell de jugadors. Quan hi ha un jugador que destaca, se'n va a França o se'n va a Anglaterra. I això, clar, mica en mica, va deixant aquí jugadors bons, però no de supers. I això es nota.
Escolta, ara que parlaves de la carta de Bartomeu, tu la carta de Bartomeu la vas entendre? No el contingut de la carta, sinó que fes una carta intentant defensar la seva gestió, perquè jo amb la gestió que ha fet, la veritat, si fos ell, estaria sota una pedra.
Bueno, sí, però cada... Sí, jo ni sota una pedra, ni més avall. Però bueno, jo és que no em veig capaç d'haver fet una gestió així. Vull dir, jo poso al front del Barça i si el tercer mes he fet alguna d'aquestes coses, me'n vaig. Però bueno, però cada un té les seves relacions, la seva situació, i això del futbol és molt curiós. Vull dir, i el Barça és el club més curiós del món, o més contradictori, o que la gent estima més, o que té més odis, et el que tu vulguis. Llavors resulta que la porta Sandro Bartomeu ja es van conèixer i van manar al Barça fot 15 anys.
Sí.
I ara, per exemple, em sembla que a la porta hi va parlar del Curí, no?
Sí.
Que...
No el va citar, però tots vam entendre que es referia amb ell.
Vale,
sí.
Bueno, només el cito jo, aquest. Sí. Bueno, sí. Vale. Bueno, quan em sembla, siguent ell president, el Barça va fer la primera cosa estranya amb brasileños, que era el Kerrison i l'Enrique. Sí. Em sembla recordar que Laporta era president.
Sí, i aquest, sí, sí.
Vale, i aquest treballava a tràfic, que és el que va fer l'operació.
Sí, senyor. Els jugadors que no van arribar ni a jugar.
Que no van arribar ni a jugar. Però clar, és que hi ha una falta de memòria. És a dir, el moment aquest, pam, fotem-li per aquí per allà. Escolti, però si això ja va passar fa 15 anys. No, no, però això hi ha altres coses. No? Llavors, clar, davant dels 3 mesos, el que no hi hagi hagut futbol des de no sé quan, per la pandèmia, per tot el que vulguis, ha fet que hi hagi hagut moltes situacions bastant dures per l'anterior gestió, no? Informacions, notícies, tal, o sigui, tot i que encara no ha sortit la informació que tothom espera, que és a veure com està el club, la Dudel, si és veritat que hi ha d'això i tal. Però clar, el Bartomeu ha passat lo del Barça Gate, l'han fotut un dia a la presó, l'han presentat davant del jutge o de la jutgessa amb manilles, que la jutgessa li va dir, oiga, saque esto, por favor, que no corresponde i tal. Bueno, és clar, és que tens a veure també la part de l'altre, i no havia dit res. Li van treure el telèfon 3 mesos. Li van, no sé com se diu, recaptar o...
Requisar
i tal, o sigui, sense telèfon i tal, bueno, tot aquest tipus de coses. Bueno, arriba un moment que ell i els del voltant i tal, diuen, tu, això no es pot aguantar i tal, tal, i llavors ell, o no sé qui, o un abogat, o no sé què, fa una sèrie de qüestions que, a més, fixa't que relaciona molt el tema dels números. I fa menció de que l'assemblea que va fer a Laporta ara al juny, a l'estadi, pues van aprovar els números de l'any passat.
Sí.
I ho va aprovar l'assemblea. I fa menció de coses que ens en recordàvem de quan ells van estar de directius amb Laporta de president i no sé què, i els números, i que si quan va entrar el Bartomeu o el Sandro i el Bartomeu hi havien uns números negatius, unes pèrdues, i que va haver allò de la...
Sí, com si s'estés ja preparant per una batalla judicial futura, com si ja es traies les puces de sobre, no?
Exactament.
A mi que no em busquin responsabilitats de la gestió anterior, que Laporta les ha volgut aprovar, i les de l'any passat jo ja no hi era perquè em van fer dimitir abans, no? Com,
Tot aquest tipus de coses, explicar una mica tot això, com és que es va provocar de cop i volta la moció de censura, tal, no sé què, una mica tot això. Bueno, vale, és a dir, si, és sempre el mateix, això. Si, Joan, si no diu res, el Bartomeu, després de 3 mesos, diu, hòstia, aquest tio no diu res, aquest tio accepta tot, aquest tio tal, un desastre. Si diu alguna cosa, és evident que entra d'això. Llavors entra a la porta, i clar, la porta amb el 4-2, amb el bon ambient, amb el Nico, parlo així amb detalls d'aquests positius, tot això, i a la roda de premsa, doncs, escolta, la porta és imparable.
Sí, sí, sí.
Ara, tampoc va aclarar gaires coses, vull dir, tampoc va dir a veure què passarà, vull dir, no sé què, s'ha aconseguit un crèdit, bueno, o sigui, el crèdit és del Goldman Sachs, que el Goldman Sachs ja havia donat el crèdit per fer l'estadi a l'altra directiva. És dir, que és una gestió ja feta. La directiva del Bartomeu va aconseguir un crèdit de 800 milions, que ja s'han gastat 90 o 100, per l'Espai Barça, de Goldman Sachs, que és un banc americà, allò d'això i tal. Bueno, ara a l'assemblea es va aprovar, a petició de la Junta, es va donar un altre crèdit per salvar les distàncies, i clar, ara ja la nova Junta, ho han fet la nova Junta, però ja s'apunta com un èxit tal, que han aconseguit un crèdit de 500 i pico milions, a l'1,89% i tal, que està molt bé. Però és que fa uns anys, o uns mesos, la Junta anterior ja havia aconseguit un altre de crèdit amb els mateixos Goldman Sachs. Vull dir, bueno, són tot aquest tipus de coses que si l'equip segueix bé, fa una bona temporada i tal, doncs es aniran quedant d'això. Si segueix, vull dir, si no arranca bé o no segueix bé, bueno, això serà un ball de bastons, segur.
Una última cosa, Minguella, ja per acabar-hi ràpidament. També es va parlar bastant de Messi, era inevitable ahir a la roda de premsa. Laporta manté que creu que ha pres la decisió correcta per la viabilitat del club. Estàs d'acord o no ho comparteixes, això?
Jo no tinc de dir-li a ell que sap millor els números que jo. El que dic és que fins al dia anterior anava dient que tot marxava... fàcilment.
Optimista i tal.
Optimisme i tal. Vull dir, i els números no van canviar del dia que li diuen al pare vente que vamos a firmar o al Leo vente para acá que vamos a firmar. No van canviar. Sí que va canviar una cosa que ningú diu, i és que el Tebas es presenta amb un acord amb CVC i tal, que el president del Madrid resulta que no està d'acord. I llavors resulta que, per una cosa d'aquelles que jo no puc ni imaginar, el president del Barça i el president del Madrid van, en aquest cas, junts. I jo, del president del Madrid, no de la persona, però d'un president del Madrid no me'n fiaria mai, perquè sé que no va a favor del Barça. Sí. Per tant, vull dir, aquest acord i aquesta cosa i aquest enfrentament amb el Tebas, que se va ser la clau que va provocar, que diu, bueno, anar del Messi, perquè el Tebas volia que es quedés el Messi, i la prova és que el Jaume Roures...
Home, que estava fet, sí.
Que estava fet, per tant, escolti, no m'expliqui històries, que si estava fet el divendres passat, del divendres al dimarts no passa res. Però bueno, saps que les històries... La història s'escriu de moltes maneres, i les històries de moltes més.
Sí, senyor. Minguella, que sempre és un plaer parlar amb tu una estona. Moltes gràcies, eh?
Igualment, gràcies.
Estem en contacte, que vagi bé.
Adéu.
De seguida més Esports Cope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Tarda i 47 minuts, Esports Cope, per Cope, Catalunya i Andorra, i hem de parlar avui una bona estona de l'Espanyol, perquè estan passant moltes coses en clau blanquiblava. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajuri? Bona tarda.
Primer, una notícia a Esports Cope, que hem avançat fa una estona, i és que Aleix Vidal, falta només la confirmació oficial, serà nou futbolista de l'Espanyol.
Sí, a punto de confirmarse como nuevo jugador del Español, el extremo catalán, cerca de cumplir 32 años, ha jugado en el Barça, Almería, Sevilla y Alavés, y ahora mismo estaba sin equipo tras no llegar a un acuerdo de renovación con el Sevilla. La intención es presentarle mañana y de esta forma se conformaría con, o se comportaría como el tercer fichaje tras Sergi Gómez y Morlanes.
Aleix Vidal, per tant, a les properes hores serà nou futbolista de l'Espanyol. Això pel que fa al capítol d'arribades, pel que fa al capítol de sortides, en tenim també una, Lluís López, que marxarà a Saragossa.
Central, defensa central de 24 años, rescinde el contrato que le quedaba con el Español y en las próximas horas firmará por el Zaragoza, no contaba para Vicente Moreno, y de esta forma el club aligera masa salarial y libera una ficha, por ejemplo, para poder fichar a Aleix Vidal.
Una arribada, una sortida, ara sentim documents, sentim futbolistes, sentim veus, que ha parlat aquest matí Juan Sergio Gómez, Sergi Gómez, que va debutar dissabte amb la samarreta de l'Espanyol a primera divisió.
Sí, el central debutó con buena nota contra Osasuna, ha dicho que es muy importante no haber recibido goles en su primer partido, que van a dar el 200% para hacer una buena temporada con el apoyo de la afición, y descarta que el juego que pretende desarrollar Vicente Moreno en esta temporada sea defensivo y especialmente que lo vaya a ser también contra su próximo rival, el Villarreal.
Queremos iniciar desde atrás, queremos tener el protagonismo con el balón. Desde que he llegado aquí, el míster nos ha transmitido que apretemos arriba, que estemos cerca del rival, y no creo que sea la sensación que dices tú, sino que fue el partido en sí. El míster analiza los partidos el máximo tiempo posible y desde ya hemos empezado a mentalizarnos de lo que nos vamos a encontrar.
El otro jugador, en este caso, que también ha llegado, es el centrocampista Morlanes, de 22 años, llega cedido del Villarreal sin opción de compra y que ya podrá jugar contra el submarino amarillo, precisamente este sábado, al no existir cláusula del miedo. La temporada pasada jugó cedido en la Almería y ayer, en declaraciones por la tarde a los medios del club, se mostraba pues como optimista y con satisfacción por lo que supone el reto de vestir la camiseta perica en primera división.
Muy feliz de llegar a un club con tanta historia, un orgullo poder vestir esta camiseta, siempre desde la máxima responsabilidad y exigencia. Me voy a dejar todo por esta camiseta, que es un reto importante también para mí, venir a un club con esta exigencia y un club tan importante.
En cuanto al mercado de fichajes, el español sigue buscando un delantero polivalente y un lateral izquierdo.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Doncs per conèixer una mica millor aquest futbolista que acabem d'escoltar, Manu Morlanes, marxem fins a Almeria, que és on ha jugat aquesta última temporada. Tenim el company de Copi Almeria, el Jordi Folqué. Jordi, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cosas de Morlanes para que la gente del español que nos está escuchando sepa un poco mejor al tipo de futbolista que ha incorporado el español.
Pues todo absolutamente positivo, en lo deportivo y en lo personal. La figura de Manu Morlanes aquí ha acabado bastante hondo en la Unión Deportiva de Almería. Incluso el club ejerció la opción que tenía de compra por más de 3 millones de euros para quedarse en propiedad con el jugador, pero claro, había una cláusula de recompra de que el Villarreal, que no ha querido desprenderse del futbolista y se lo hizo al minuto, hizo esa opción de recompra. Es un centrocampista de toque, siempre con la cabeza alta, siempre ofreciéndose a sus compañeros. Ese jugador que para el tercer hombre que se habla mucho en el centro del campo, que siempre te da una solución, tanto en corto como en largo, es un futbolista con las medias bajadas, de los nuevos, el nuevo estilo que hay en el fútbol de esas medias bajadas, y que es un espectáculo verlo. Parece que todo lo hace sencillo, pero lo que hace es lo más complicado en el fútbol.
Oye, la temporada pasada en el Almería fue brillante. Viendo un poco el nivel de la plantilla del español, ¿tú crees que puede tener un papel protagonista en el español o de momento será un futbolista más de complemento?
Si no tuviese un papel protagonista en el español, el Villarreal no hubiese cedido al español, porque el Villarreal, en este caso, para no tener el problema de la temporada pasada con el Almería, el problema entre comillas, de ejercer la opción de compra, lo ha cedido sin esa opción de compra, porque lo que quiere es que tenga minutos. Y ya digo, si con las grandes ofertas y buenas ofertas que ha tenido el Villarreal por la cesión de Manu Morlanes, si ha decidido que sea el español, es porque tiene muy claro que ahí va a ser un jugador importante en esta temporada.
Bueno, pues estará la gente del español encantada con las palabras de Jordi que acabamos de escuchar. Folqué, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un abrazo.
I 52 de l'actualitat densa avui de l'Espanyol a la del Girona. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Bona tarda a tothom.
On el nom propi és Mamadou Sila, que vol sortir i el Mallorca ha mostrat interès en aquest futbolista.
Exactament, com tu deies. Fins ara sabíem que el Cádiz i el Rayo Vallecano estaven interessats en fitxar el jugador senegalès, però ara, tal com ha informat Jordi Jiménez, el nostre company de Copé, també sabem que el Mallorca li té posat l'ull. La trajectòria de Sila i l'equip balear no és la primera vegada que quasi es creua. En el passat mercat d'hivern ja sonava la possibilitat de que el jugador marxés al Mallorca, però Silla va decidir quedar-se a Girona per intentar pujar a primera divisió amb el club blanquivermell, que com bé sabem, finalment no va ser possible. Després de la confiança dipositada en ell i tal com explicàvem fa uns dies, el jugador està molt decepcionat amb l'entitat gironina perquè no li han oferit cap renovació ni millora de contracte, un contracte que és dels més baixos de la plantilla, cobrant pràcticament el mínim. El Girona demanaria per ell als clubs que estiguessin interessats 1,2 milions d'euros, una xifra que li aniria molt bé econòmicament parlant, però tot i així no és oficial la seva marxa al Mallorca. L'equip balear està ara centrat en aconseguir a Ferniño, actual jugador del Villarreal, un fitxatge que es podria anunciar en les properes hores, i sigui finalment el Mallorca el destí de Sila o no, el jugador ha deixat clar que no està a gust al club i que no es vol quedar a Girona.
Gràcies, Paula.
A tu.
Fins aquí al futbol. Ara una pausa per la publicitat i després hem de parlar de bàsquet, que s'ha sortejat la Supercopa. A més, el Barça s'ha posat avui en marxa, d'handbol, que el Barça ha presentat Antonio Carlos Ortega, el nou tècnic del Barça. I també hem d'estar a la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Tornem de seguida.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ara Bàsquet Esports Cope, com us deia, s'ha sortejat aquest migdia la Supercopa. Miguel Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan, perdón, te digo. Sorteados los emparejamientos de la Supercopa 2021, Barça contra Valencia Basket y Lenovo Tenerife Real Madrid. Así han quedado estos emparejamientos, que se disputará la Supercopa del 11 de septiembre al 12 en Tenerife y quedará el primer título de la temporada. Barça y Real Madrid se verían las caras en una hipotética final, lo diré, repitiendo así la final de la anterior edición. Repetimos, Barça, Valencia Basket, Lenovo Tenerife Real Madrid. Nos metemos en clave Barça porque esta mañana ha arrancado la pretemporada para Lotería Siquevicius con las primeras pruebas médicas. 16 jugadores, 9 del primer equipo y 7 del filial han pasado ese reconocimiento médico. La Provítola, Brines y Corey Higgins lo harán unos días más adelante porque tienen permiso del club para seguir de vacaciones, pero la duda está en saber si el que regresa es Pau Gasol o no, porque el jugador todavía no se ha pronunciado sobre esa posible retirada para esta presente temporada. Eso sí, el equipo se ejercitará mañana por primera vez que entrena a las órdenes de Jasikevicius, y el próximo martes, día 24, pondrán rumbo a Andorra para disputar sus dos primeros amistosos ante el Moraván Andorra y el Limoges francés.
Gracias, Miguel.
A ti.
En handbol s'ha presentat Antonio Carlos Ortega com a nou tècnic blaugrana. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Antonio Carlos Ortega, l'andalús de 50 anys, ex-internacional amb la selecció espanyola d'handbol, torna al Barça com a nou entrenador 16 anys després. El club en va jugar 11 anys fins al 2005. Ara comença una nova etapa al club blaugrana després de passar consecutivament per diversos clubs d'Europa com a entrenador, l'últim al Hannover alemany. Substituirà, doncs, a Xavi Bascual després d'11 temporades a la banqueta del Barça.
És una temporada muy complicada por todo lo que ha acontecido por la pandemia y tenemos que tener mucho cuidado con las lesiones. Este año, si se nos lesiona alguno de importancia, no tenemos fondo de armario.
Ortega, que tindrà l'objectiu, el principal objectiu de revalidar el títol de Champions que va aconseguir el Barça de Xavi Pascual aquest any, ha dit això sobre la competició europea.
El grupo de Champions d'esta temporada es muy, muy complicado, con equipos que se han reforzado mucho, y no quiero perder ningún partido, por supuesto.
També ha hagut més canvis de l'estructura esportiva i directiva amb l'arribada del segon entrenador Thomas Svensson, Xavi Ocalagán, nou director esportiu, i Joan Marín, coordinador de la secció.
Esports Cope està de vuelta. Mar, muntanya, calor i esprintant amb els corredors. Quique Iglesias.
Hola, Quique, bona tarda.
Senyor Ballori, què tal? Bona tarda. Des de Molina d'Aragón, Guadalajara, i hem sortit aquest matí a Burgo de Osma en aquesta etapa 4 de la Vuelta Ciclista a Espanya. 73 quilòmetres pel final. Hi ha tres corredors espanyols escapats. Canal, que és gallec, Madrazo, que és de Càntabra, i també Bou, que és un valencià, però que no tenen cap opció d'arribar aquí en solitari. 1,24 d'avantatge sobre un grup que acaba de passar la localitat de Sigüenza. Arribarem fins aquí, fins a Molina d'Aragón, on es preveu un interessant sprint després de l'etapa d'ahir, que va coronar a Reintermae, l'estoni de l'equip Intermarché com a nou líder de la cursa. Demà anem cap a Albacete i doncs espero que el cap de setmana tornem a tenir bona ració de muntanya. Però de totes maneres, ahir bones cames d'Enric Mas, bones cames de Landa, i Reintermae, estoni de 34 anys, és el nou líder de la Volta Ciclista
a
Espanya.
Molts records a l'Eri i al Pereiro, que el sento per aquí de fons.
Sí, estan fent el mateix que jo, però a la freqüència modulada.
Una abraçada a tots.
Adeu.
Adeu. Víctor, un titular d'última hora.
Que és oficial, el Sevilla ha cedit el seu fitxatge més car de la història, Ronnie López, a l'Olympiacos, i recordem la informació de Quique Iglesias, Aleix Vidal arribarà lliure a l'Espanyol.
Gràcies, Víctor, que vagi bé.
Que vagi bé.
Arribem a les 4, seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot, cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.